Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
Bona nit, us informa Àlex Bosch. Gairebé 1.300.000 contribuents ja han presentat la declaració de la renda aquest dimecres, en el primer dia de la campanya. A Catalunya està previst que es facin prop de 4 milions i mig de declaracions i Hisenda preveu que retornarà diners a gairebé 2 milions i mig de catalans. La directora de l'Agència Tributària Espanyola, Soledad Fernández, desaconsella l'ús de la intel·ligència artificial per fer la renda i demana que es facin servir eines de la mateixa agència.
Vamos, yo no me arriesgaría a meterme en el ChatGPT. ¿Para qué? Si tengo una herramienta que, sinceramente, creo que es fabulosa, puesta a disposición por parte de la agencia, yo no lo haría.
Sobre les deduccions, a Catalunya s'amplien les de naixement o adopció per a qui aculli menors, pels lloguers per a víctimes de violència i gènere i per a qui inverteixi en cooperatives d'habitatge o agràries. Repassem ara altres informacions en format breu amb en Josep Almirall.
Els incompliments i les amenaces marquen el primer dia d'alto al foc a l'Orient Mitjà. Per l'Iran, l'ofensiva israeliana de gran abast al Líban, que ha fet entre 180 i 250 morts, segons les fonts, és una violació. Avisa que si continua, respondrà. L'estret d'Hormuz continua sent insegur. Tant el règim iranià com diversos països del Golf denuncien atacs.
Una delegació encapçalada pel vicepresident dels Estats Units, J.D. Vance, començarà a negociar amb l'Iran dissabte al Pakistan. L'administració Trump pressiona perquè s'obri sense limitacions el trànsit a l'estret d'Hormuz i assegura que la mesura forma part del pacte. En canvi, defensa que el Líban està exclòs de l'alto el foc.
L'informe tècnic de la Guàrdia Civil assegura que la via de tren de Damuth a Còrdoba es va trencar un dia abans de l'accident que va provocar la mort de 46 persones. Les conclusions preliminars apunten que el sistema d'alarma de DIF no va detectar la situació i els trens van anar passant fins que es va produir l'accident.
Un drac que reparteix llibres i roses és la nova imatge de la Diada de Sant Jordi que s'ha presentat aquest dimecres. Aquest any, el Dia del Llibre i la Rosa recuperarà la tradicional xocolatada al pati dels tarongers. La Generalitat organitza una trentena d'activitats per celebrar l'any Josep Irla, coincidint amb el 150è aniversari del naixement de qui va ser president a l'exili.
Fins a principis del 2027, per donar a conèixer la seva trajectòria, es farà una exposició itinerant, conferències, activitats a les escoles i un club de lectura. Ramon Espadalés, el conseller de Justícia de Qualitat Democràtica.
Un país que s'estimi les seves institucions, que al capdavant són allò que ens aixopluga d'alguna manera a tots, una nació que s'estimi les seves institucions, no pot passar per alt la persona que en els moments més difícils va sostenir la legitimitat de la institució, de la presidència de la Generalitat.
Esports. El Barça haurà de remuntar per ser a les semifinals de la Lliga de Campions de Futbol. Els blaugranes han perdut en polèmica en l'anada dels quarts de final contra l'Atlètic de Madrid per 0-2 al Camp Nou, amb Cubarsí expulsat al llindar del descans i cols matalassers de Julián Álvarez i Sorrot. També jugat als quarts de final l'anada, Paris Saint-Germain 2, Liverpool 0.
El Girona es queda sense Benat per a la resta de la temporada. El davanter ucraïnès estarà entre 10 i 12 setmanes de baixa per una lesió tendinosa a l'esquiu tibial de la cama esquerra.
L'Espanyol ha identificat el soci que va llançar líquid a l'àrbitre del partit contra el Getafe, Díaz de Mera, i el seu assistent, i li ha retirat el carnet d'abonat.
A la Lliga Femenina de Bàsquet, victòries locals dels tres equips catalans. Unir Girona 88, Estudiantes 58, Joventut 69, Jairis de Múrcia 67 i Cadí la Seu 71, Encino de Lugo 61.
El Barça ja té rival de cara als quarts de final de la Lliga de Campions d'handbol. Serà el Nantes francès, que aquest dimecres ha eliminat el Gutmé danès als vuitens de final.
També en handbol, la selecció espanyola femenina, amb tres catalanes, ha superat Grècia per 22 a 24 i s'assegura la presència a l'europeu a finals d'any.
I al torneig de tenis Masters 1000 de Monte Carlo s'han classificat per als vuitens de final noms destacats, com ara Berrettini, Zverev, Ruud o Auger Aliassime, mentre que han quedat eliminats Medvedev i Rublev, entre d'altres.
Fins aquí les notícies.
Cada migdia a la una, la solució, amb Elisenda Carot.
En un món de respostes simples, et portem la solució.
Les identitats digitals molt ben diferenciades. Una amb un correu electrònic, un número i un nom per quan estem fent compres, una altra per les xarxes socials i l'altra per tot allò que sigui professional.
De l'1 al 10, com és de difícil gestionar ídols?
12.
Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució.
Disfruto molt aquest programa. És tan interessant que ja era hora que aquesta hora estigués tan ben aprofitada.
De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució, amb Elisenda Carot. La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa.
Una de la matinada i 7 minuts, va, que tornem a ser aquí, segona hora de la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio, el 93-201-7474. Jo sé que quan hi ha un partit amb un resultat com el d'avui, en un partit de Champions en què el Barça ha perdut 0-2, jo sé que els ànims a molta gent, no tothom, perquè no tothom que escolta la nit dels ignorants és del Barça, però ja sé que una part dels oients no esteu per masses bromes, ni per masses trucades, ni per masses reflexions. Però, nois i noies, la vida continua i hem de tirar endavant i hem de veure la part positiva de les coses, que encara queda la tornada i que aquí les remuntades són una especialitat. Vinga, va, ja podeu trucar per desitjar aquesta remuntada o per respondre alguna de les preguntes que encara tenim pendents. Jo us les recordo, per si us inspireu, us ve de gust, i ara trucar o deixar un missatge de WhatsApp al 667-220-148, per exemple. Coses que encara no ha contestat ningú. La Mercè, des del carrer Indústria de Barcelona, ens demanava per què han desaparegut els pardals dels jardins i parcs, diu, almenys de la ciutat de Barcelona, que abans n'escoltava i que ara no en veu. La Roser, des de Ciutat Vella, diu, d'on ve i des de quan els grups de cultura popular se'ls coneix com a entremesos. En Jaume, des d'Igualada, diu, vaig comprar una entrada en efectiu en una taquilla i em van cobrar 1,50 € de gestió. La va comprar físicament a la taquilla, no online. I demanava per quina raó, per què es cobra 1 € de gestió. En Pau, des del barri del Poblenou de Barcelona, què se'n fa de la runa per demolició d'un edifici o de les tones de runa de les obres que es van fer al Camp Nou? En Josep Lluís, des del barri d'Horta de Barcelona, quin és el llibre més llegit al llarg de la història? I l'Eduard, des de la Sagrada Família, ens demanava per què les pastisseries i els forns, quan fan les pastes per fer bunyols i coques, sempre hi posen anís, ens deia. Totes aquestes són preguntes que encara no ha contestat ningú aquí a la nit dels ignorants. Ara ens truca el 93-201-7474, la Maria Teresa, des de Valldoreix. Bona nit, Maria Teresa.
Hola, bona nit. Mira, a l'Hospital de Sant Pau no va ser inaugurat per cap metge, va ser inaugurat pel rei Alfons XIII. I va ser construït i dissenyat per l'arquitecte Lluís Domènech i Montaner, el seu fill que el va ajudar, el mateix del Palau de la Música.
Sí, senyora,
I resulta que el va finançar un banquer que es deia Pau Gil, va finançar molts diners per les obres i per això es diu Hospital de Sant Pau, perquè és el patró del senyor que el va finançar.
El que va pagar.
Sí, i és una joia del modernisme, i els jardins van ser construïts perquè els convalescents poguessin passejar i fer salut allà.
Que bonic. Mira que és bonic, aquest hospital, mare meva.
una meravella. Sí. I cada pavelló que hi havia malalts té un nom de sant i o de verge, saps?
Sí,
i es va fusionar amb l'Hospital de la Santa Creu, que estava al carrer Hospital, que després hi van posar l'Escola Massana, saps?
Molt bé, molt bé. Això ens ho demanava la Constança, que ha trucat abans. Sí,
que és un hospital, era un hospital que hi era des del segle XV a Barcelona. Llavors es van fusionar tots dos hospitals. Es diu Hospital de la Santa Creu i de Sant Pau.
Perfecte.
Però ara el van fer en un altre lloc, l'Hospital de Sant Pau. Ara, ara no hi ha hospital, el primer hospital de Sant Pau. Ara l'ensenyen i fan actes i coses... No ho sabies?
Però sí que hi ha l'Hospital de Sant Pau, sí que existeix com a tal, no?
Sí, però està en un altre lloc.
Vol dir el recinte modernista, que ja no hi ha malalts.
Això mateix.
D'acord.
Vull dir, sí que existeix l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, però és un altre edifici que vam fer, i el modernista ara ja no hi ha l'hospital.
Sí, ara ho entenc. Perfecte. Molt bé. Molt bé, Maria Teresa.
I Santa Esther és una noia jueva que es va casar amb un rei persa. I resulta que... I no li va dir que era jueva. Llavors resulta que el rei persa volia exterminar els jueus. I ella va intercedir entre el seu poble perquè no els hi passés res al seu poble, que no els exterminessin. I es celebra el 8 de desembre perquè se considera que és la Puríssima Concepció, que és la Verge Maria, que també intercedeix per la gent del món cap a Déu, saps? Per això s'han unit els dos personatges, diem.
Molt bé, perfecte. Vale. Moltes gràcies, Maria Teresa.
Es pot escriure en Bach i es pot escriure sense Bach.
Sí.
Marta també es pot també escriure en Bach i sense... Moltes gràcies, eh?
Gràcies, adeu, Maria Teresa, bona nit.
Adéu.
L'Agnès, des de Miralcamp, bona nit, Agnès.
Bona nit. Mira, Marta, també tinc la veu una mica com tu. Vull.
Vaja, una
no
altra.
No volia picar.
Una altra
però és que he baixat... Sí, soc de la penya del Barça, jo d'aquí mira el camp,
sí.
O no de penyistes, o sigui que d'allò. He anat a veure el partit.
I
per
què?
Cert,
i què?
Vull dir que l'àrbit, fatal, eh? Jo, vagi, no ho sé. L'Obar, perquè el tenim. Bueno, han baixat, potser una vintena o 25.
I estàveu tots enfadats.
Sí. No, és que és així. A més, teníem 4 o 6 o 7 crios, que, bueno, també, bueno, crios que aquestes que juguen aquí, aquí tenim bastants partits, a mirar el camp de moltes que té moltes edats.
Sí.
I així. I també enfadats aquells pobres nens, perquè vull dir, esclar, ja, bueno, es caben lo penal per la mà, que lo pobre que mos han tret, que l'altre es tira la cama enrere i amb targeta vermella
el
fumen
fora. Sí.
Vull dir, és igual, és que tantes coses... A veure, no diria que el Barça potser avui també ha tingut un dia molt maco, però és que quan veus aquestes coses amb aquesta joventut que tenim avui al dia, això, aquesta canalla, no ho admeten els jugadors, vull dir, no sé com dir-ho, vull dir...
Sí.
Clar, llavors més aviat ja es posen potser nerviosos i així. Però, en fi, esperem que puguem remuntar a Madrid.
A veure. També hi aniràs a Madrid? No.
A Madrid? No.
Eh? Ah.
No, ara, bueno, el camp del Madrid ja he estat en molts camps, perquè té tota la vida que m'agradava el futbol.
Clar, vas amunt i amall veient els partits, molt bé.
Molt bé,
Agnès.
I el camp del Bar, bueno, he estat en molts camps, i si he tingut oportunitat voltant per Espanya, doncs també he intentat, doncs, de... Com almenys d'entrar a veure, i el camp del Madrid... Pues un dia m'estava prenent un bíter amb un xòfer que portava un autocar que anava a Fàtima. Dic, vinga, en Tom Peu, que avui mos anirem a veure un bíter a dalt tribuna.
I venga.
A veure com està.
Escolta'm, sí. Puc preguntar què et sembla el nou Camp Nou?
Ah, no hi he estat jo. Jo no hi he estat.
Ah.
El meu net hi he estat.
Ah.
El tercer partit,
sí.
Que per cert també jugava amb el Madrid, em sembla. I d'allò. I és una meravella, diu.
És una
cosa impressionant.
Molt bé.
Diu, àvia, el dia que estigui acabat, diu, jo, diu, ja no et preocupis, diu, que t'hi portaré. O sigui, anirem tots dos, diu, perquè el puguis veure. Perquè sí, al camp del Johan Guri, fa 2 anys que hi vam estar, vull dir, que hi vaig anar també a veure un partit de les nenes.
Uh-huh.
Vull dir, al camp del Barça, bueno, una infinitat de partits, ja he anat a veure i ja he vist. Vull dir, en fi,
molt
o sigui...
molt
soc
bé,
molt gran
bé.
Ja, eh?
No passa
soc
res.
Molt gran.
Però no pares, es tracta d'això.
Ai, carta.
I molt bé.
A veure, llavors volia fer una pregunta.
Digues.
A veure si algú, perquè, esclar, si jo no en tinc d'internet, vull dir, no en vull, és que n'he tingut molts dos anys i vull dir, me'l vaig treure i no en vull. A veure, lo pantano liana, a veure si em podrien dir algú de quin any es va inaugurar lo pantano de liana.
Va, molt bé.
Perquè jo aquell dia que va vindre per Cerro Franco, que molta gent no el poden veure, no el poden sentir parlar, jo respecto a tothom, doncs jo també hi era. O sigui, aquell dia, a la inauguració del pantano. Més que res per saber a veure quina edat podia tindre.
D'acord.
Jo podia tindre uns 14, 15 o 16 anys, no massa més, eh?
Mm-hmm.
O sigui...
A veure si ens ho saben dir. Perfecte, molt bé.
A veure si algú ens ho diu.
Molt bé, Agnès, moltíssimes gràcies.
Vale,
que descansis, bona nit.
Per a tots els ignorants i per tots. Vale, bona nit.
Bona nit. En Guillem des del Fort Pienc, a Barcelona, bona nit.
Hola, bona nit, Marta.
Com estàs?
Bé, mira, és que abans he llegit una sèrie de preguntes sense respondre i jo intento respondre una d'elles, que no me recordo qui preguntava perquè no, ara no hi ha tants parlars com abans a Barcelona.
La Mercè del carrer Indústria, sí. És qui ho preguntava.
Bueno, a falta de l'opinió d'un expert, jo crec que és per la pressió, diguem... per competició d'altres espècies, perquè com que els coloms i les cotorres han colonitzat la ciutat, aquestes espècies, el colom i la cotorra, són més grosses que els pardals i són més forts, també, més agressius i s'alimenten de tot tipus de... diguem, de menjar. I bueno, pues a vegades els coloms van picotejant i diguem, li roben els granets d'aliment als pardals.
Clar.
I a més, hi ha una qüestió d'acumulació de tòxics. O sigui, tu quan compares espècies que viuen sota condicions de toxicitat, l'espècie gran absorbeix tòxics, però i l'espècie petita també. Però clar, l'espècie petita, imagina que un pardal pesa 100 grams.
Clar.
En canvi, una persona pues, pesa 100 quilos, no? Llavors, el tòxic que acumula el pardal en concentració, pues, té més concentració de tòxics que la persona.
Clar.
Llavors, el pardal es mor abans. Pues, a més, coloms i les cotorres passa el mateix. Però bueno, ja us dic que un ornitòleg segurament que
segur
tindrà
que
alguna altra resposta.
Sí, però està bé la reflexió, Guillem. Sí, ja buscarem a veure què ens diuen. Perfecte.
Perfecte.
Moltes gràcies. Que vagi
a
molt
vosaltres.
Bé. Adéu-siau.
Igualment. Adéu.
Bona nit. Una de la matinada i 17 minuts. She drank and pulled up. She put the lime in the coconut. She drank and pulled up. She put the lime in the coconut. She drank and pulled up. She put the lime in the coconut. She called a doctor, woke him up and said, Doctor, ain't there nothing I can take? I said, Doctor, to relieve this... Què tenen els programes de cuina que ens agrada tant mirar? Fem líders als programes que veiem a la televisió, però la pregunta que jo us faig avui, ignorants, després, tot el que apreneu mirant aquests programes, ho porteu a la pràctica? És a dir, cuineu a casa receptes que heu après, que heu vist? La cuinera Ada Parellada no té cap programa de televisió, però sí que està entre els fogons cada dia de cada dia. Fa vídeos per les xarxes socials i ara ha decidit fer inventari de les receptes que durant 30 anys ha servit els menús del dia del restaurant Sempruniana de Barcelona, perquè el seu establiment és dels que encara dona servei al comensal amb plats senzills, variats i econòmics al menú del migdia. Hem quedat amb l'Ada a la seva cuina, entre cassoles, paelles, gots, coberts, taules parades i un cafè que sempre té a punt per oferir-te.
Ada Parellada, bona nit.
Bona nit.
30 anys de receptes, he comptat més de 300 pàgines de llibre. Segur que no hi són totes, no?
No, que va. Aquestes són les receptes del menú del migdia, perquè nosaltres fa més de 30 anys que fem el menú del migdia i ara està en un moment de perill d'extinció el menú del migdia. Sí, està passant un moment baix als restaurants. Sobretot parlo sempre des de la mirada de l'Eixample, diguéssim, de Barcelona, d'una gran àrea metropolitana on hi ha moltíssima pressió urbanística i bé, on els hàbits dels treballadors que abans tenien molta més estona per anar a dinar, ara s'ha reduït l'estona del migdia per una banda, després ja et dic que és una zona de molta pressió urbanística i turística, i els restaurants de seguida que poden s'espolsen el menú de sobre, perquè entre aquest és un, és, té el seu desprestigi adquirit al menú, sí, els crítics gastronòmics, els, és com de quan no te'n surts el menú, saps? El restaurant quan no te'n surts.
O li canvies el nom, li poses, sí, menú executiu.
Exacte. Exacte.
Flash menú, o vés a saber, no?
Exacte. Oh. Li posen això, fórmula ràpida, fórmula mediodia, posen en castellà a vegades perquè, o castellà o anglès perquè sembla menys de baixa estofa. Per tant, i llavors jo estic aquí reivindicant el menú.
Tu estàs fent militància del menú del migdia.
Sí, per una qüestió de barri. A mi em sembla que més que per donar un servei als treballadors, que, per descomptat que també, perquè estic al costat del Clínic i per tant tinc molts metges que venen sovint, bueno, molt personal de l'hospital i etc. També, sobretot m'interessa molt el barri, perquè els barris s'han de cuidar i s'han de mantenir, perquè és una eina social cohesionadora importantíssima per sentir que formes part d'un lloc.
Mm-hmm. I aquí hi ha molta gent de barri,
sí,
que ve a la Sempruniana.
I tant.
I que si acaba venint moltes vegades, he llegit que deies en el llibre que potser un dia realment poses uns dispensadors de tovallons,
sí,
perquè cadascú s'agafi el seu si és que ve més d'un cop a la setmana.
Seria meravellós, m'agradaria moltíssim. D'entrada, tornar... Bueno, i nosaltres ja tenim tovalló de roba, perquè ens sembla que és un tret... No sé, és que és molt més bonic, no? I també s'han perdut. M'he quedat una mica al segle XX, jo, si vols que et digui la veritat.
Sí, tu
sí,
creus?
Sí, una mica, sí, sí.
Però això ho dius amb esperit crític? No, amb esperit...
No,
amb orgull,
amb,
no?
Amb nostàlgia.
I amb orgull?
Sí, una mica sí. El tovalló de roba m'agrada moltíssim. L'argolla. Em sembla que a casa hauria de retornar...
A casa meva hi ha argolles, eh?
Sí, n'hi ha poques cases, eh?
N'hi ha poques cases, sí.
Tingues present que tu ets una... Hi ha raravis, eh?
Raravis, d'acord.
L'argolla amb el nom,
sí,
o el que
sí,
sigui,
sí,
per
sí,
distingir-la.
Amb el nom.
I que un cop a la setmana es tira el tovalló a rentar,
exacte,
i es fa tots aquests rituals,
sí,
que són preciosos, perquè tornar a casa és tornar a l'argolla.
Rentes els llençols, bé, rentaràs,
exacte,
els tovallons, no?
Per descomptat. S'ha perdut molt i em sembla que l'argolla és un altre... I l'argolla i el tovalló torna a ser un altre... o sigui, cop de puny sobre la taula per qüestions de sostenibilitat mediambiental, també, per altra banda. Bé, total, que això de les argolles i els tovallons que esmentaves era una pràctica habitual a les fondes de sisos. T'estic parlant de segle XIX, ara,
això m'ho has explicat, perquè això
sí,
no ho sap ningú, què és una fonda de sisos, i nosaltres, a la nit dels ignorants, ja saps que ens agrada aprendre moltes coses.
Sí, les fondes de sisos eren unes cases de menjar on es va començar, diguéssim, les fórmules de preu fix. La gent pagava un preu i els donaven el dinar, no? Podien triar de diversos plats, era molt divertit perquè no hi havia carta, hi havia com una mena de plats, una llista de plats que a més eren cantats pels cambrers amb noms inventats i molt divertits, amb unes 11.000 verges, era un plat de mongetes, sí, ara quasi bé que no me'n recordo, però era molt divertit, i si voleu en el llibre ho explico
sí, sí,
tot. I es deien fondes de sisos perquè per un 6 quartos de ral, que vindria a ser l'equivalent a un cèntim d'avui,
menjaven.
Sí, menjaven això, un entrant, un plat principal, mig patricó de vi. No em preguntis què és mig patricó de vi, però m'imagino que devia ser un got i una mica més, i pa. I això els donaven aquest dinar, no? Després, la veritat és que, evidentment, les fondes de sisos van desaparèixer, que no eren pas només de gent humil, les fondes de sisos, i anaven, per descomptat, doncs, a la gent treballadora, humil, però com que no tots els rics són rucs, també hi anaven...
De tot.
Sí, anaven de tot. Hi havia fondes de sisos amb prestigi i altres que ho feien no tan bé. Mm. Però vull dir que eren molt, molt populars i tenien aquesta, això que diu el meu germà, la música de fonda, aquest dringar de coberts, aquest soroll,
carsoles,
la gent
no?
parlant, el telèfon que sona, el cambrer, oído cocina! Bueno, aquestes coses,
això,
saps?
Això passa,
una copa que cau de tant en quant,
això també passa,
un terrabastall,
no?
Aquestes cosetes. Sí.
Fer menú de dia, que tu ja has dit que el reivindiques, una mica és un servei públic, perquè la gent té poc temps, però hi ha gent que sí que prefereix anar a un lloc on saben que tindran una qualitat i un preu raonable i que poden tenir aquella estoneta. No cal que estiguin 3 hores perquè li fan tot el moment, sinó que tu ja ho tens tot ordenat. Clar. Perquè pugui marxar d'una manera ràpid. És una mica un servei públic, això, no?
Clar, per descomptat. No, no, t'ho dic de debò. És un servei públic i és un cohesionador de barri, com deia, perquè permet que els veïns puguin anar venint regularment. Aviam, les cases ja no estan preparades molt per convidar
ni
la gent en té ganes, no? I la meva mare sempre ens ho deia, escolta, no, no us flipeu vosaltres, eh? Nosaltres sí que cuinem i servim, però sobretot som paradors de taula i rentadors de plats. Nosaltres fem totes aquelles tasques que són feixugues a la llar, no? I que permeten aquell oasi idíl·lic que és l'espai per conversar. Saps? La taula és transgeneracional, en allà hi tenen cabuda totes les generacions.
És una xarxa social, no, en el fons?
Clar, és una xarxa social.
Però desapareix, m'estàs dient, desapareix, no?
No, desapareix el menú. El menú, per el que et deia, per una banda, perquè els hàbits laborals són diferents, i per una altra, per la gentrificació, i també perquè els restaurants de prestigi el primer que fan, evidentment, és treure's el menú de sobre, perquè ja et deia que té cert desprestigi. I després perquè hi ha un nou paradigma. En els supermercats trobaràs uns lineals cada vegada més ben abastits de plats precuinats, plats acabats. És un canvi de paradigma a les llars, però que també està impactant en el menú del migdia, perquè al veure que hi ha tantíssim, que tants treballadors van a comprar aquests plats, estan habilitant zones en els propis supermercats on poder escalfar-se aquests plats i menjar-los, doncs, amb taburets o amb petites taules.
En 10 minuts, ja.
I llavors, sí. Clar, és molt més àgil, les coses com són. Hi ha molta més varietat a triar, és molt més econòmic i no hi ha servei, no, tot plegat és, clar, és un canvi de paradigma, eh? Jo penso que tampoc hem de dir, ai, és a la cabosse, no. No, no, és una altra situació, i llavors jo penso que per això el menú del migdia potser està perdent aquella funció de servei al treballador, però continua mantenint una gran funció de servei al barri.
Tu dius que aquest és un llibre que has escrit i demanes perdó per tu, per fer un inventari de tots els plats que heu cuinat a la Sempruniana als migdies, per fer un rànquing, no? De dir, mira, tot això hem fet, perquè no n'eres conscient?
Mira, ja t'explicaré que aquesta hora en la qual estem parlant és màgica, perquè aquí podem parlar en intimitat i en família.
Totalment.
I llavors hauré de confessar, aquestes alçades de la meva vida, que mai havia escandallat un plat.
De veritat.
És així de gros. I no tinc catàleg dels meus plats, no? Tots han fet molt oralment. Allò, la transmissió oral,
sí.
Ara no me l'interpreteu, perquè també aquestes hores de la nit també són hores de pensar segons significats. Segons significats. Però des de que sempre hem estat molt orals en el sentit de transmetre'ns-ho així o una mica per intuïció. Llavors jo deia que no pot ser, a cap empresa normal no hi ha una mica de catàleg i una mica d'inventari de saber què és el que fem, per si mai ens passa res, doncs vingui un relleu i li puguem donar el nostre llibre de receptes,
clar,
no?
Clar.
I llavors, com que no trobava mai el moment i ho he intentat durant tots aquests 30 anys, doncs he pensat...
T'has tingut temps fins ara.
No he tingut ganes ni temps, llavors ha sigut el gran moment. Això, saps què? Això és un senyal de que nosaltres no som ben bé una empresa. Nosaltres som una casa de menjars.
Una casa de menjars, no? Ser filla de la Fonda Europa de Granollers deu tenir a veure amb això, també,
exacte,
no?
Exacte. El meu avi ja ho deia, nosaltres som fills de la Fonda Europa de Granollers i som una família amb moltíssima tradició des del 1771, per tant, més de 250 anys amb la mateixa família cuinant i servint, i l'avi sempre ens deia, mira, les famílies de fondistes, ella en deia així, de fondistes, tendeixen a desaparèixer, perquè si la fonda va malament, tanquen.
Clar.
I si va bé, els fills van a estudi i no volen ser ni cuiners ni cambrers. I nosaltres li dèiem, i avi, i nosaltres com és que encara hi som? Des de tants anys, no? I ell ens deia, perquè nosaltres no sabem si anem bé o malament.
anem fent, anem tirant.
I és una mica això. La veritat és que aquesta és una hora màgica, com et dic, per poder confessar aquestes coses, perquè són inconfessables. Però és així. Llavors he tingut la gran oportunitat de fer-ho, i dic, ara, clar, com que tens un compromís amb aquesta editorial, no gosaràs no fer-ho, i per tant, ara estic orgullosíssima. Si mai em passa res, que espero que només sigui una reblincada, hi haurà algú que podrà cuinar-ho.
Tots els plats que s'han fet aquí. Dius que m'he mirat les receptes i crec que en més d'un i dos i tres casos sóc capaç de copiar-les i fer-les a casa, perquè tu dius que les has adaptat. És evident que el que tens a la cuina de la Sempronianà no té la gent a casa. Però com que està adaptat a una casa particular i a una recepta per quatre, tothom que té aquest llibre pot fer aquests plats, no?, amb una mica de paciència.
Sí, amb pocs... hem mirat, a veure, com que són plats del migdia, plats del menú, doncs ja respon una mica l'equació que totes les persones es troben a casa davant dels fogons, que són, han de ser plats àgils, plats assumibles, no?, que embrutin poc, econòmics, variats, saborosos i bonics, si pot ser, no?, en darrera instància, però ja respon a l'equació que tothom es planteja a casa seva davant dels fogons. Per tant, ja m'agradaria que fos una eina útil pels professionals que segueixen fent menú per encoratjar-los a continuar i entre tots doncs, ens donem idees i resolem aquesta equació també en els nostres establiments. Però entenc que aquest és un llibre per professionals, sinó per
cases, per tenir-lo a casa. No?
Clar, i per això l'he adaptat dins del possible, reduint al màxim embrutar, reduint al màxim els estris o maquinàries estranyes i els passos. Tot has esmentat un tema que sí que es pot fer a casa i que s'ha de fer, que és el de la mise en place, que en diem nosaltres, que això són les preparacions prèvies.
Això és com tenir un fons d'armari, no? Tenir allò, una americana i una camisa blanca i un pantaló negre, doncs en el fons d'armari de la nevera, per cuinar, què hem de tenir?
Mira, jo us recomano molt que feu això, que us prepareu aquestes bases, que no vol dir plats acabats, sinó bases, com tu dius, la camiseta blanca, els pantalons negres, això cada setmana, que a més és molt plaent fer-ho sense l'estrès d'haver-ho de servir immediatament, o sigui, no ho fas per ara, ho fas perquè el dimecres potser... dimecres ho sortirà, o el dia que tu ho consideris, o quan sigui. I, per tant, aquella tarda gaudeixes molt de la cuina, del procés de cuinar. Què has de tenir? Has de tenir unes verdures al forn, o sigui, haver cuinat unes verdures al forn, siguin escalivades, siguin rostides, que això t'ho salva tot. Has de tenir un arròs bullit, escolta'm, ja veuràs. Dius, és que només són 20 minuts. És que no els tens quan vas amb pressa,
clar,
saps?
Clar.
Has de tenir ous durs.
Quina
bestiesa. Però un sofregit de ceba o un sofregit de ceba i tomàquet. Has de tenir un rostit de carn, al meu parer, és a dir, un dia fas un llom, un altre un pollastre, aquell dia que has encès el forn, ja li treus el màxim rendiment. I tu ja tens una carn que un dia et sortirà tal qual, però l'endemà esmicolada o et resoldrà un entrepà o una pizza o una coca o et resoldrà un saltat amb aquesta mica de carn i les verdures rostides.
Ja
ho tens. Jo et dono algunes idees perquè les tinguis preparades, però cadascú s'ho fa al seu gust. Però sí que et recomano tenir 4 o 5 coses, que no és omplir la nevera ni fer un super batch cooking que diuen ara, sinó
no.
Tenir 4 cosetes sempre.
És difícil resumir en 30 anys, però jo ho intento. El plat de més èxit en 30 anys, tu quin diries que és?
Mira, no és pas el plat de més èxit pel que nosaltres ens hem entossudit a mantenir per qüestions fins i tot nostàlgiques, Tenim uns canelons de botifarra negra.
És que me l'he apuntat, aquest és molt fort que me'l diguis. Sí.
Que ja és una mena de marca de la casa, diguéssim. És la nostra bandera.
És la bandera.
Totes de la bandera del barco pirata, és el caneló de botifarra negra.
El plat que va ser un fracàs des del primer dia.
No, clar, si és un fracàs mires de no tornar-lo a posar.
Que va ser un fracàs i per tant ara no el
trobem. Ja no hi ha tornat. Mira, una pena immensa, de veritat t'ho dic, perquè estava tan convençuda que ho petaríem. Res, ja veuràs, els menuts. Els menuts són la meva creuada, o sigui, jo...
La gent no sap menjar.
A mi em donaran menuts. Una medalla de l'honor per intentar mantenir els menuts contra vent i marea. És la llengua. La llengua, o sigui, jo faig una llengua estufada i funciona. Faig aquella amanida de llengua amb un picadillo de tàperes, amb cogombrets, ou dur, i fins i tot una punta de maionesa o una mica de mostassa, i no hi ha manera, no la col·loco.
I no la col·loco.
Ningú
demana. No.
Llengua freda, com un fiambre. Has de ser més valent.
Clar, t'has d'atrevir a tastar.
Has d'atrevir. Ronyons també em costen molt. I un dia vaig fer cor i em sembla que vam alimentar tot el barri menys els clients.
Encara tens tàpers, no, congelats?
No. Vam trinxar molt i vam menjar el personal sense dir-li res.
Ja, sí. Acabo, Ada. El menú del migdia realment ha de ser de príncep, tenint en compte que diuen que l'esmorzar de ser de rei i el sopar de ser de pobre?
Crec que nosaltres, la nostra cultura, no ho entenem així. Llavors, nosaltres no fem aquells esmorzars. Jo sí, perquè jo no sé què hem de parar al dia.
I tu fas esmorzars de
reina.
Jo
sí, perquè és el meu espai ara. Però si jo fos una persona normal, que el meu dinar estigués garantit, perquè jo no sé mai si podré seure a dinar, perquè clar, passen mil coses, però si jo sabés que el meu dinar estigués garantit, crec que nosaltres som de dinar. De dinar. La nostra cultura és de dinar, de seure i fer un gran àpat a la una, a les dues, o després, no sé. I l'esmorzar és frugal, i el sopar, doncs, és social. Esmorzar frugal, dinar copiós i sopar frugal. Ai, social. Social, a vegades social és la família, eh? Per mi és molt important aquesta retrobada. Això, però no. I per tant, jo penso que jo no sé si jo canvio els hàbits com m'anirà. Bueno, m'està anant força bé, però bueno, vull dir que... Però el que sí que sé és que no ens ha anat pas malament fins ara aquesta manera de menjar, saps? Quan a mi em canvien molt les rutines, diguéssim, em refereixo a les normes, això que ara hem de menjar això, ara hem de menjar la fruita abans del l'àpat, sí, ara sí. hem de combinar no sé què amb no sé quantos, que canvien cada dia aquestes normes, jo potser sí que anirà bé, però no tinc cap mena de prova. En canvi, el que hem fet fins ara no ens ha anat malament. Jo et veig molt bé, Marta.
Em veus bé, veus?
Et veig estupenda.
Doncs jo ara...
El que vas menjar a casa dels teus pares no va anar pas malament.
No, això va anar molt bé. El que doncs... passa, jo he canviat rutines per qüestions d'horari. Bueno. I ara jo sí que esmorzo de reina. Esmorzo de reina perquè a vegades no dino. Però ja està, però no passa res, després ja faig un altre àpat, no? No passa res. Ara tindré més inspiració amb els plats del dia de l'Ada i res, llarga vida al menú migdia i els plats del dia de la Sempruniana. Moltes gràcies, Ada.
A vosaltres, de debò.
Començaré afegint el llorell, safrà i tot el pebre negre.
No, tot el pebre negre no, només unes boletes.
Unes boletes i unes fulles d'alfàbrega. La nou moscada no hi pot faltar i es pot afegir corrent.
Sí, ja ho tens, ho estàs encertant. Ja veus que tothom pot cuinar. Ja ho va dir el gran xef Gustov.
Si jo puc cuinar, tu pots cuinar. Ell pot cuinar, qualsevol pot cuinar. Si jo puc cuinar, tu pots cuinar. Tots portem a dintre un petit xef.
Pugem al foc, que mulli ben fort, no cal remenar.
Què dius ara? I tant que s'ha de remenar. I baixa el foc, que se'ns cremarà.
Amorosia amb una mica de formatge blau.
No, formatge blau no em porta, és crema de llet.
Em sembla que això no va bé, Remi.
Hem de parlar, ens ho estem carregant. Mare meva, ai, 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 ai.
Quin desastre, això no funciona, ho hem de salvar. Linguini, he de baixar.
Però no pots baixar. Et veuràs de la cuina.
Els has de distreure. És la manera de salvar la situació.
Ostres, mireu què hi ha aquí. És impressionant. Mai havia vist res semblant.
Què veus? Si no hi ha res.
Com que no? Que no ho veieu? És una bomba. De les més impressionants que he vist mai dins d'una cuina. Té un codi. I l'hem d'intentar desactivar.
Això és una carbassa. I si vols, jo te'n dono.
No cal, no cal.
Si jo puc cuinar, tu pots cuinar. Ell pot cuinar, qualsevol pot cuinar. Si jo puc cuinar, tu pots cuinar. Tots portem a dintre un petit xef.
Em sembla que tens alguna cosa a fer. Una sopa, no?
Ah, sí, sí, ja està. Just ara l'he acabat. La voleu provar?
Dos quarts i mig de dues de la matinada. A la nit dels ignorants, a Catalunya Ràdio, el 93207474 ens truca a l'Àfrica des d'Olot. Bona nit. Hola.
Bona nit.
Ara.
Hola, bona nit.
Què tal? Bona nit. Com estàs?
Bé, bé, bé. No puc dormir.
No pots dormir?
Però no.
Avui o sempre?
Bueno, me sol costar bastant, sempre.
Mm. I estàs escoltant, estàs escoltant ja, la nit dels ignorants, eh?
Sí.
Almenys, sí, sí. No? Fem companyia, si no pots dormir.
Sí, exacte, sí, sí. Almenys el temps és més... es fa menys, menys llarg.
Menys llarg, sí, sí, sí.
Sí,
ja m'ho penso,
sí, sí,
ja.
Fer companyia.
Que bé. Àfrica, doncs... que tens una resposta per nosaltres, eh, que sí?
Sí, sí, sí. Pel llibre més llegit, em sembla que han dit, no? Han preguntat per veure sí. quin era el llibre més llegit.
Sí.
Bueno, doncs és la Bíblia.
La Bíblia. Uh-huh.
Sí, sí, sí. Bueno, aviam, és el que més ens ha influït en el món occidental, uh-huh. tot i que, bueno, també ha sigut un llibre, bueno, s'han traduït, en, que jo sàpiga, en moltes llengües, i bueno...
Sí, no sé, m'agradaria saber si la gent realment se l'ha llegit o només l'ha llegit en algun moment un trosset. És d'aquells llibres que et llegeixes de dalt a baix, saps? És
una... Sí, sí, sí.
És una bona pregunta. Bueno, no sé si molta gent l'ha llegit tot, la Bíblia, l'ha llegit de tota.
La veritat és que, bueno, no ho sé, però jo tinc que dir que jo en tinc una de molt gran, que la vaig heredar del meu pare, uh-huh. i jo me l'he anat llegint a trossos.
A trossos, sí.
Sí. Sí, sí. Depèn de, bueno, d'aquell moment el que els trossos que a mi m'interessaven. És una qüestió, bueno, una mica, és, aviam, la Bíblia no és només de... Hi ha art, literatura, valors, ètica... cultura, no? És, forma part de la nostra cultura, no sé...
Sí, sí, és un compendi de moltes coses, no?
Sí, sí, uh-huh. sí. Hi ha un context històric molt gran. A mi m'agrada molt la història. I llavors, doncs, sí. El que passa és que s'ha de saber també interpretar, eh?
Ja.
Jo no me l'agafo tant com... O sigui, com el que ens vol fer creure l'Església, no?
Ja t'entenc. Uh-huh.
Bueno, és un llibre que s'ha anat escrivint al llarg de la història.
Uh-huh. Molt bé, Àfrica.
I és un compendi de moltes coses. Sí, 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 sí.
Doncs ja tenim una resposta més al sac. Moltíssimes gràcies per no dormir avui i haver fet aquesta resposta. Espero que puguis descansar, ni que sigui d'aquí una estoneta.
Esperem.
Moltes gràcies, Àfrica.
I espero haver-li respost en aquest...
Sí, ullent. Sí, i tant que sí, segur. Moltíssimes
Molt
gràcies. Adéu-siau. Bona nit.
Adéu-siau.
La nit dels ignorants, un programa per aprendre i compartir el que no sabem. Society, you're crazy breed. I hope you're not lonely
without me. La condició humana és una condició molt fràgil. Una condició que crec que ens condemna sempre a que la justícia perfecta, que la bondat perfecta no existiran mai. I precisament per això, quan experimentem bondat i justícia, n'hem d'estar molt contents i les hem de valorar molt, perquè sempre són un miracle. Perquè crec que la tendència humana és més aviat la contrària. I, per tant, un ha de viatjar ansiós d'observar els miracles. Society, crazy indeed. I hope you're not lonely.
La nit dels ignorants, Catalunya Ràdio, amb Marta Romagosa. Catalunya
Ràdio. Ja hi han passat moltes cares conegudes.
Hola, sóc en Josep Maria Mainat.
Bona nit, sóc el Luis Tosar.
Sóc el Risto Mejide.
Sóc Álvaro Morte.
Testimonis que han explicat històries de superació, col·laboradors que ja són marca de la casa, música i un públic que setmana a setmana està totalment entregat. Però encara ens queden molts convidats VIP i moments per col·lapsar.
Amb tots vosaltres, Jordi González.
Col·lapsa amb Jordi González. dissabte a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
Catalunya Ràdio.
La tarda de Catalunya Ràdio.
El Rapsó de Gori ens fa una poesia dedicada al programa i a la primavera.
Diu així: aquesta tarda, Catalunya Ràdio sona diferent i entra la primavera, suaument. S'escolta pels cables i pel so i omple l'estudi de llum i color. Som a la Diagonal. Mirem per la finestra. El sol brilla fort com si fos festa. Escalfa l'aire, encén la ciutat i anuncia: ja ha arribat. A la tarda, tot és viu. Cada paraula crea caliu. I amb en Francesc Garriga i el seu equip al capdavant, tot pren forma i va bategant. I així, en directe i en guió, va florint la primavera a cada racó.
De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
Va, 3:15 de la matinada, obrim el capítol de preguntes contestades. A principi de setmana vam parlar de les fonts públiques que hi ha a la ciutat de Barcelona. Doncs bé, aquesta nit volem parlar del peix, especialment del gust del peix, perquè aquesta és la pregunta que ens feia nits enrere la Constança des de Terrassa.
Com és que canvia tant el gust d'aquests que el poses a congelar en els que compres ja congelats? Per què canvia tant el gust
del peix que compres i congeles?
Si tu poses el peix que has comprat a 72 hores a congelar,
sí,
i o compres peix congelat,
sí, nota el mateix gust.
Canvia molt el gust.
Sí, sí.
I per què deu ser això?
Per què canvia el gust del peix fresc congelat del que ja comprem congelat? Doncs entres allà la pregunta al Gremi de Peixaters de Catalunya i aquesta és la resposta que ens ha fet Àlex Gony, que és el seu president.
Bé, el tema de comprar congelat un peix és primerament perquè no és mai, o no acostuma a ser mai, el peix que nosaltres compraríem una peixateria, més que res per la procedència. Poso un lluç, per exemple, si nosaltres comprem un lluç de Tarragona o un lluç de Galícia, un palangre de Galícia, al congelem un producte excepcional. I quan el descongelem, no té cap tipus de merma si el descongelem bé. I descongelar bé vol dir que hem de posar el peix en un recipient on hi hagi una rejilla on l'aigua que pugui fer el peix al descongelar-se no estigui ni quedi junt amb el peix, que quedi separat. Aquest és un model bo per descongelar peix. L'altre és que si comprem peix congelat no és mai de la qualitat que nosaltres hem comprat al fresc. Per exemple, el lluç que nosaltres hem congelat de Tarragona o de Galícia té una qualitat, com he dit abans, superior. En canvi, el peix que ve congelat, el lluç que ens ve congelat, la majoria de vegades és un lluç de Namíbia, d'Argentina o del sud de Xile. I són lluços diferents, inclús el que podríem dir-ne, la classe de lluç no és la mateixa que la que nosaltres estem acostumats. Són aigues diferents de calentor o de fred, i per tant el lluç i el producte és diferent. Per això no és diferent. A més, està tractat dintre d'uns barcos, uns vaixells, que estan un mes pescant, com són vaixells factoria, i llavors el producte és un altre, i el descongelar et trobes amb un altre producte, evidentment. Això és un tema de preu i és un tema que passa amb quasi tots els congelats, sobretot amb el peix. No és igual menjar una gamba congelada teva de Palamós que quan la descongeles segueix sent una gamba de Palamós, que no una gamba de Namíbia, que pot ser molt bona, o un gambot argentí, que pot ser molt bo, però que procedent d'altres mars més calents, doncs té un altre gust molt diferent. El descongelar vol dir que reps el que s'ha congelat. I si congeles el mateix, surt el mateix. El que passa és que el que descongeles de producte o de factoria no és el mateix que tu has congelat.
Doncs ha quedat claríssim, però claríssim, Moltes gràcies al president del Gremi de Peixaters de Catalunya, Àlex Goñi, que a més, ara aquí parlant entre nosaltres, hem après una cosa que no tothom, o que no sempre fem, que és que quan descongeles peix ho has de fer de manera que el líquid que desprèn després no quedi juntament amb el peix que estàs descongelant. I la reixeta aquesta, i moltes vegades no la faig servir. O sigui que és un... a més de respondre, hem après una cosa nova a l'hora de descongelar peix. Ens ha quedat claríssim. Moltíssimes gràcies.
Per anar a dormir.
Com sabeu, aquesta setmana també ens acompanya la gran Mercè Rodoreda a través del llibre que Edicions 62 va publicar ja fa uns anys sota el nom Tots els contes. I avui farem dos relats perquè en aquest cas són contes breus. I el primer d'aquests dos contes porta per títol Viatge al poble de les nenes perdudes. Diu així: no era un poble, era un bosc. Les nenes havien sortit de casa seva per anar a collir la vidalba, algunes la rosella, algunes l'escardot morat, d'altres la rosa de bardissa, i no havien sabut sortir del bosc que havien hagut de travessar i el bosc se les havia quedades. Totes anaven vestides igual. Faldilla vermella, cosset de floretes blaves i grogues amb el fons de la roba blau marí. Totes eren rosses, totes duien tirabuixons, totes tenien els ulls blaus, totes duien a la mà un pom de la flor que havien anat a collir. Així que es despertaven, començaven a ballar i a voltar la soca d'un arbre, cadascun el seu, tot cantant la cançó de la matinada. De què viviu? De castanyes, de les que encara tenen la closca verda, llisa, amb una punxa de tant en tant. Una, que duia un pom de llesamí, em va explicar la seva vida. A casa meva, vivia bé. Tenia tantes nines i tants ninos com volia. Menjava sempre cervellets de colomí i plats de crema cremada. Bevia sempre que tenia set, orxata d'ametlla tendra. Dormia fins que se m'acabava la son i tenia temps de sobres de somiar que era peix, que era ocell, que era serp, que era hiena. Però una nit vaig somiar que les flors de llessamí em cridaven. Volien que les collís jo, i només jo. S'obrien de mica en mica i del foradet que tenen al mig sortia una veueta, que era la meva, i deia baixet mentre jo dormia: volem que la nena, que ho té tot, vingui a collir-nos abans que l'abella faci mel de nosaltres. Vaig llevar-me, encara era plena nit, encara anava amb la son encastada als ulls, tota jo un deliri, i caminant, vaig trobar el llessamí, vaig fer un pom amb totes les seves estrelles i ara sóc una nena perduda perquè no vaig saber trobar mai més el camí de casa meva, de la meva casa amb un jardí florit de violers i de vidrímia. Li vaig dir que si volia jo la podria acompanyar, que les podria acompanyar totes d'una a una. De seguida va fer la cara trista i el blau dels ulls se li va entelar. Va acabar per confessar-me que s'estimava més ser nena perduda i viure en el bosc, on a la nit les branques dels castanyers baixaven i aquestes branques dels castanyers l'abraçaven i l'acotxaven i li deien que l'estimarien fins a l'hora de la mort, que si no sortia del bosc sempre seria nena amb faldilles vermelles, amb tirabuixons com encenalls, amb el blau dels ulls ple de tendreses d'aigua i amb gotes de rosada entre la rosa dels llavis. Intentarem acabar aquest conte i va afegir amb uns ulls carregats d'innocència i sense parpellejar. Així que es perd una nena al poble, li posen el nom de la nena perduda i aquella nena es converteix en la patrona del seu poble. Compren una nina gran, la vesteixen de santa, li posen una corona de llautó, la fiquen en una vitrina i la van a visitar i dur-li flors de tant en tant. Jo em dic Gertrudis. I el segon relat es diu Viatge al poble de tota la pena. Aquell poble sí que era ben diferent dels altres. No hi havia ni un jardí, ni una flor, ni un tristíssim arbre. Tots els carrers, sense excepció, estaven empedrats i totes les cases eren de pedra. A les finestres, altes, des de dintre, les havien de tancar enfilant-se en escales, no hi havia vidres. Només porticons que, caient de tarda, tancaven amb lleva. La gent vivia de ventre, pedra als altres pobles, de vendre pedra als altres pobles, perquè en aquella zona hi havia pedreres per donar i per vendre. Unes pedres roges, amb vetes d'un roig més fosc, d'un roig de sang quallada. Les vetes semblava que parlessin perquè feien arabescos. Com en els núvols, s'hi podien veure o endevinar bèsties. Ocells, peixos, senglars, algun cèrvol, conilles esverades, guilles pudents, rates de bosc, marquinel·les resignades i algun mussol meravellat. Pedres nascudes d'algun terratrèmol, amuntegades, potser escopides en blocs esgarrifosos d'algun volcà que els segles havien extingit. La gent no mirava, caminava amb el cap baix i amb la passa una mica incerta. A la plaça on vaig arribar hi havia una concentració de gent que plorava. Els queien dels ulls unes llàgrimes allargades que els xopaven la galta i els relliscaven avall del pit. Ploraven, es veu, pels que feien les guerres, pels assassinats, per totes les injustícies, pels desvalguts, pels pares arraconats, per tants i tants ocells caçats amb trampa, per tots els cèrvols perseguits, pels rius que sortien de mare, per les terres ermes, per les tempestes que ho arrasaven tot, per les collites trinxades, perquè les muntanyes de pedra que voltaven el poble no els deixaven veure el sol ni en el moment de néixer ni en el moment de morir. Doncs així, d'aquesta manera que quasi no acabo, acabem la nit dels ignorants d'avui. Gràcies per ser l'altra banda, els que no poden dormir, els que no volen dormir fins que no acabem. Tots sou indispensables per fer aquesta nit dels ignorants a Catalunya Ràdio cada dia de 12 a 2 de la matinada. Demà tanquem setmana, tornem a ser aquí a partir de les 12 de la nit amb més preguntes i amb més respostes i amb més converses serenes i espero que amb una mica més de veu ja definitivament. Fins demà, que descanseu. Bona nit.